Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit a tots i a totes. La nostra sintonia és preludi de molt bona música i històries interessants durant la propera hora. Avui, amb aquest programa número 325, comencem el mes de maig. Ja som a maig, això vol dir que una tercera part del 2018 ja és darrere nostra. I també que això s'acaba, la vuitena temporada, vull dir. Ja només es queden un parell de mesets. Sembla ahir que l'encetàvem i teníem tantes coses per dir. Doncs bé, una bona part ja està dita. I avui no serà pas una excepció. Més música i noves històries. Rocío García, al control de so, i qui us parla Jordi Torrents, us donem una molt cordial benvinguda. Endavant. Bellíssimes aquestes notes de benvinguda d'avui, no ho trobeu? Eren primer la marxa i tot seguit el cor Serbate o Dei Custodi de l'acte primer de la Clemenza di Tito de Mozart. I és que avui, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, Ràdio Sabadell, us oferirem el setè i darrer programa de la sèrie que hem dedicat a conèixer la producció operística de Mozart, El prodigi de Salzburg. Avui coneixerem les tres últimes òperes que va compondre aquest gran geni abans de desaparèixer molt prematurament, quan només tenia 35 anys. La música que hem sentit anava a càrrec del cor i l'orquestra de la Royal Opera House Covent Garden sota la batuta de Sir Colin Davis. I bé, recordeu com vàrem acabar el programa anterior? Doncs us refresco ràpidament la memòria. Mozart gaudia del seu gran triomf a Praga del Don Giovanni, a finals de 1787. Més endavant, en la primavera de 1788, presentaria la seva òpera a Viena, on l'èxit seria més discret. I és que a Viena no acabaven de comprendre el geni de Mozart, i l'esperit més conservador del públic feia que preferissin altres compositors més convencionals, com ara Salieri o Martini Soler. En canvi, a Praga adoraven Mozart i li ho havien demostrat. Comencem amb la primera cronològicament parlant de les tres darreres òperes de Mozart, que a més fou també la darrera de les tres que va crear en col·laboració amb Lorenzo da Ponte, associació de talents que va generar tres obres mestres rutilants. Ara toca parlar d'una òpera de la qual aquesta temporada ens n'hem ocupat abastament, perquè va ser la que va obrir la nostra temporada 2017-2018. Così fan tutte.
Dipende che da lei consolar il vostro cor.
Ella va, che lei tuo bacio perderai in grazia a miei, ma che volta ne sei, i miei occhi, il mio tesor.
Thank you.
La Vela de Spinetta és un sextet del primer acte en el que intervenen tots els personatges de l'òpera, que són exactament sis. Eren Ezio Flagello, Don Alfonso, Cheryl Milnes, Guglielmo, George Shirley, Ferrando, Judith Raskin, d'Espina, Leontine Price, Fior di Ligi i Tatiana Troianos, d'Orabella, amb la New Philharmonia Orquestra dirigida per Eric Leinsdorf. Aquesta de les tres és la menys coneguda i cal dir que durant molts i molts anys fou injustament ignorada, sobretot durant l'època romàntica, sent objecte de judicis molt severs per part de gent important com ara Beethoven o Wagner, que menyspreaven el llibret quan en realitat, per mi i per d'altra gent també, és un llibret brillantíssim, entre el bo i millor de tot el repertori. El problema pels detractors del cosí és el tema, escabrós, ja que té com a objecte central un intercanvi de parelles. Così fan tutte, o sigui, l'escola degli amanti. Totes fan el mateix, o sigui, l'escola dels amants. És un drama jocoso en dos actes, però encara que se la consideri una òpera bufa, per mi no ho és tant, ja que la comicitat queda enterbolida per l'amargor de l'experiència per la que passen els personatges, i que no ho repetiré perquè ja ho vaig explicar en el seu moment. Hi ha qui pensa que aquesta òpera traspua una certa misogínia, però jo no hi estic del tot d'acord. No només les dones queden mal retratades, també els homes, i penso que li podríem canviar el títol per Così fan tutti, tots fan el mateix, i en realitat no canviaria res.